Són les 9 i s'obre la porta de l'habitació dels pares, com cada dimecres. Espero que bé, que us vingui de gust obrir-la. Avui parlarem d'un tema que crec que ens havia quedat una miqueta aparcat. Comencem ja a fer els darrers programes i, tot i que encara ha quedat moltes coses per parlar, ja ho farem més endavant, sí que m'agradaria acabar d'arrodonir doncs, el cicle de l'edat compresa entre 3 i 9, 10 anys, sense, o sigui, no m'agradaria concloure sense parlar d'aquest tema, que és el tema de les pors. La por no és un sentiment que aprenem a mesura que ens anem fent grans. A vegades ens pensem que sí, que és algo que a vegades potser els pares hem influenciat amb que aparegui aquesta por, etc. I bé, jo crec que ha de quedar clar que no, que la por és més que un sentiment, quasi podríem dir que és un instint. La por forma part d'un grup d'instints que ens ajuden a sobreviure. És l'alerta, el missatge, de que alguna cosa no l'hem de fer. Quan sentim por és justament el que ens ajuda, sobretot els nadons, ja tenen por al veure, per exemple, una escala que saben que no són capaços de baixar-la o d'apropar-se a un precipici, sabem, la pròpia por és la que ens fa retirar-nos d'aquest precipici. I, per tant, és aquest instint que d'alguna manera ens ajuda a sobreviure, a no caure, a no concórrer en perills innecessaris. També és cert que aquesta és la por lògica, però també sabem que al llarg de la vida anem acumulant altres pors que, a més, es converteixen fins i tot en irracionals. Les pors a les aranyes significa, no és un instint de supervivència, és a dir, una aranya no té per què fer-nos mal, però ens està indicant que nosaltres no ens trobem còmodes en aquella situació. A mesura que ens anem fent grans, podem trobar estratègies per fer front a aquestes pors. La por o l'aprenentatge amb la por té un punt culminant i que preocupa molt els pares, que sobretot s'engega cap allà als 2 anys i es pot allargar fins als 7, que són els terrors nocturns, les pors nocturnes. És una època en què el nen ens comença a dir que no té ganes d'anar a dormir o que li fa por anar a dormir perquè o bé li fa por la foscor o bé li fa por a qualsevol cosa que hagi pogut veure o imaginar-se. És cert que ells s'ho imaginen, però la imaginació és tan potent en aquesta edat que són capaços d'arribar-ho a veure. En psicologia se n'ha parlat molt de com treballar les pors. I bé, hi han dues vessants les que estan dominant en aquest moment. Una, jo no en sóc gaire partidària, però evidentment no sóc ningú per dir quina és la millor o la pitjor, sinó que cada família, cada pare, cada mare es troba còmode amb una línia pedagògica o educativa i, per tant, evidentment, podeu escollir. El que sí que és cert és que jo estic més a favor d'una línia perquè m'ha donat més resultats i més fruits al llarg de la meva vida professional que no pas l'altra. Hi ha una línia en psicologia que ens diu que a la por, a aquestes pors que generen els nens entre els 2 i 7 anys, no paga la pena fer-los cas. És a dir, relativitzar aquestes pors amb missatges de això no existeix, això t'ho estàs inventant, no facis cas, passa d'aquesta emoció, etc. L'altra línia, que és la que potser jo hi estic més d'acord, el que ens aconsella és acompanyar en aquest procés de superar la por. Què vol dir acompanyar? Doncs intentar entendre què és el que aquell nen està patint en aquell moment. Perquè ell té por, hi ha alguna cosa que li molesta i que ell sol no sap fer-li front. Un exemple de situació seria un nen que ens diu que és que a l'habitació hi ha un monstre. Una línia, la primera línia, ens diria que li hem de dir, escolta, aquí no hi ha cap monstre i relaxa't, intenta dormir perquè ja és tard i és hora de dormir i no vinguis amb cuentos, això són imaginacions teves. Tancaríem la porta i marxaríem. L'altra línia, que és la que us dic que jo m'hi sento més identificada, el que ens diria, ens recomanaria, és preguntar-li al nen com és aquest monstre, quina forma té, explicar-li que nosaltres no el veiem, però que entenem que ell està patint perquè ell sí que li fa l'efecte que hi és, tot i que li podem explicar que és fruit de la seva imaginació. I acabat això, quan ell ens ha descrit aquella cosa que li fa por, doncs podem fins i tot plantejar-nos el fet de dir, doncs mira, no et preocupis, hi ha la mare i el pare, senyala'm on és aquest monstre i ara vaig a buscar un caça de papallones, amb això el caço i el trec de l'habitació. Aquesta seria, per mi, una manera molt bona de gestionar aquesta por. Alguns de vosaltres estareu pensant, però això no és alimentar el fet de que ell continuï pensant, imaginant que hi ha aquell monstre. En realitat, hi ha una certa veritat amb aquest pensament. Sí, sí que és cert, o sigui, li estem dient que nosaltres no el veiem, però que ell està patint per aquest monstre que ell sembla veure, i per tant li estem ratificant el fet de que hi ha un monstre. Però per una altra part, li estem començant a ensenyar a que ens hem d'enfrontar a aquestes pors, que estem al seu costat, que entenem aquesta por, que entenem el patiment que està patint en aquells moments, i que no es preocupi, que el que hem de fer és encarar-nos a aquesta por. I només així li podem justificar que era fruit de la seva imaginació una mica més endavant. Resumint una miqueta, què podem fer, doncs? Posar-nos sempre al lloc del nen. Ells pateixen aquella por. La foscor els hi fa por. En els nens que els hi fa por, és així, no els hi agrada la foscor. Què podem fer? Fer veure que no ho sentim? Fer veure que no li donem la importància que el nen sí que està vivint? O, per altra part, ensenyar-li que entenem que li pugui fer por la foscor, però que hi ha eines com la llum, encendre la llum, si vol anar a buscar aigua, cantar, i demostrar-li que no passa absolutament res en el camí que hi ha la foscor. Crec que acompanyar en aquest sentit els primers passos per enfrontar-se a allò que els espanta, per ells és molt més educatiu i enriquidor que haver-ho de fer tots sols. Quan el nen de 2 a 7 anys pateix les pors, les viu, està angoixat per aquest tema. I com ja he dit abans, la por arriba a agafar un caire irracional, que per molt que intentem explicar en aquest nen que no passa res, que no existeix aquell monstre, en aquell moment ell no ens està entenent. De fet, és una sensació que crec que tots l'hem pogut viure algun cop a la nostra vida. El fet de dir, ja he sentit un soroll, estic dormint, ja sé que és impossible que aquest soroll ha sigut la fusta a l'expandir-se perquè avui feia molta calor. Per tant, sé que no hi ha ningú a casa, però ens hem quedat absolutament tiesos al llit, sense atrevir-nos a aixecar, i no entràvem amb raó. Per molt que volguéssim ser objectius, per molt que volguéssim ser racionals i donar-nos motius pel fet de que no haguéssim de tenir por, realment tots hem caigut alguna vegada en què cap raó ens allunyava d'aquella sensació. Quan canviem el tema, si en aquell moment doncs entra el nostre fill o entra el nostre marit o el nostre company, qui sigui, i aconseguim canviar el tema, expressar-ho, és a dir, mira, estava al llit aterroritzada perquè em pensava que hi havia algú, i aquesta altra persona ens diu, doncs mira, tens raó d'espantar-te, perquè a mi també m'ha semblat sentir el soroll, però goita, no passa res perquè jo vinc de la cuina i no hi havia ningú. En aquest moment racionalitzem aquella por, però fins a aquell moment no ho som incapaços de fer. Una mica, doncs, és el fet aquest d'acompanyar el nen en aquest procés de racionalitzar aquella por. Evidentment, tinguent en compte que hem de ser ferms amb els límits, o sigui, no ens podem deixar vèncer per pensant que, com que té por, doncs li portaré jo el got d'aigua a l'habitació. No es tracta d'això. Si ell té por de la foscor i no vol anar a buscar el got d'aigua, el que li hem d'ensenyar és anar-lo a buscar, entenguent-lo i acompanyant-lo. Ja veureu, a més, que sí que és cert que a vegades aquestes pors s'incrementen davant dels dubtes, de no parlar-ne. Quan no parlem de les pors i dels sentiments, queden en un racó no treballats, i això fa que s'incrementin aquestes pors, perquè sembla que ni tan sols les puguis compartir. Per tant, compartir, sentir-se entès, sentir que ja hi ha algú que en un moment donat et pot donar un cop de mà davant d'aquella situació tan terrorífica que fins i tot et pot deixar glaçat, doncs ajuda, jo crec que ajuda moltíssim. I bé, doncs, dit això, donem pas als convidats d'aquesta nit perquè acabem de parlar del tema. Doncs, endavant.
Bona nit, sóc la Magalí i, bueno, com sabeu, tinc 2 nenes i, bueno, sóc assídua, no? He anat vinguent a alguns programes. Bueno, referent al tema de les pors, doncs estic bastant d'acord amb el que has dit, no? Jo amb elles sempre vull que en el moment que tinguin por ens ho expliquin tant a mi com amb el seu pare i que en parlem, no? Jo no crec mai en el fet aquest de no, això són tonteries, aquí no hi ha res, no tens per què tindre por, va, no siguis tonto. No, jo amb això no hi crec. O sigui, jo penso que les pors s'han de treballar, se n'han de parlar. Jo amb elles sempre els dic, qualsevol cosa que us faci por, digueu-me, parlem-ne, anem a descobrir què és, bebès, i jo el que, quan elles eren més petitones i es despertaven a la nit, doncs és el que feia, no? Una mica és tranquil·les, que et fa por, i llavors sí que el que feia molt era, doncs mira, parlem i que no et vinguin a molestar més, i buscar, no?, si eren unes llums, era la cortina, era el nino, què és el que li feia por, i parlar-ne, i que elles vegin que les pors se superen i que s'han de treballar, però les persones hem de tindre por. Vull dir, jo penso que la por en si és una manera de defensa més persones cada dia, no? Si no tinguéssim por, tampoc no és la realitat, no?
Jo... Sí, a més, jo la positivitzo molt, la por, perquè la por justament ens dona la força per superar. Si no tinguéssim por, no superaríem. I el camí de superar una por, quan l'acabes superant, realment és molt màgic. I si t'ho proposes, les pors es superen. A poc i amb tranquil·litat, sense forçar les situacions.
Evidentment. Però clar, ells tot just comencen a fer el seu caràcter, comencen a fer-se ells... Clar, si tu un moment donat els hi talles tot això, i bueno, una mica els adults de que ens queixem és que hem perdut la màgia. I ells tenen una màgia que, evidentment, aquesta màgia porta unes pors. Però hi han de ser-hi. Jo amb elles ja et dic, és el que faig, no? Bàsicament, jo amb la gran, que és la que ella té molta por a la foscor, doncs, bueno, ella normalment vol beure aigua, mama, porta'm aigua. Vull, tinc set, per què? Aixeca't tu, no, és que... I llavors automàticament, perquè ella no t'ho diu, que té por, llavors li dius, que et fa cosa, Nora, anar cap allà? Sí, bueno, anem les dues. I veuràs com que no hi ha res. Però a poc llavors un dia, un altre dia, i ella al final arriba un dia que ella ja hi va sola, perquè sap que obrint la llum, se li anirà obrint el camí.
Exacte.
Cap a l'aigua, no? Cap a la nevera a buscar aigua. I és així, si jo en el moment aquell li dic, home, va, vés tu, que no passa res, que no veus que estàs a casa, què vols que hi hagi aquí? Ella,
el que
jo la covardeixo
més. Exacte, frustraràs el seu intent de superar, perquè el que dirà és,
exacte,
no em sento segura, no em sento acompanyada,
exacte,
aleshores si tinc set m'aguanto i no vaig a buscar aigua.
Exacte, i no, jo penso que els pares hem de fer com un acompanyament amb aquestes pors, Els hem d'acompanyar i veure, i després que vagin passant els dies, Nora, va, aixeca tu, que ja saps que no passa res, que estem tots a casa, que no pot entrar algú, i que si entra algú nosaltres el sentirem, i no? I jo penso que una mica és això, i després també l'altre factor, jo penso una mica que és també el fet de que nosaltres vigilem el que diem, no? Perquè a vegades davant dels nens ho comentem tot, ho parlem tot, i no ens adonem compte d'això. Jo, em va passar ens va passar una anècdota de casa, doncs que la nena estava molt preocupada, la veiem preocupada i no sabíem per què. I llavors un dia parlant amb una mestra de l'escola, em va comentar, escolta, que la Nora veu molt la tele de guerres, o què li passa, o dic, home, no gaire, perquè a l'hora que mirem el telenotícies ella doncs ja ha acabat de sopar, això era més petitona, em sembla que feia P4 o P5. Diu, és que clar, està com preocupada de guerres, de l'amor, i dic, no. I llavors, clar, vam estar rumiant i dic, espera. Dic, ostres, el dia de Nadal, el meu pare i la meva sogra van estar parlant de la Guerra Civil Espanyola, que a la meva sogra doncs li van matar el seu pare a Andalusia, doncs en Franco. El meu avi doncs va ser republicà i va anar a la guerra i el van ferir. Clar, la Nora tot això ho va sentir. Llavors automàticament jo estava llegint un llibre del 1714 i clar, a mi em pregunta, què és aquell llibre, mama? I jo li explico, doncs mira, és la guerra del 1714 que va passar a Catalunya. I clar, amb ell en aquell moment li va agafar una por. I clar, llavors, a lo millor va donar la casualitat que en algun moment donat ella va veure doncs, que hi havia algun altre conflicte doncs, pel món, i realment es va preocupar. I clar, jo en aquells moments en cap moment vam pensar.
Exacte.
Però clar, ella, a veure, em sembla que feia P4. I clar, després, al parlar-ho amb aquesta noia, amb aquesta... No, era la psicòloga de l'escola. Doncs ella em va dir, ostres, doncs treballa-ho, parla-li i explica-li doncs, que una cosa és un llibre, que va passar fa molts anys, del fet doncs, de que el teu avi el van ferir, però que aquí, doncs, en el nostre país hi ha hagut guerres, però bueno, que ara són en països allunyats, i explica-li amb el seu llenguatge, que ella ho entengui.
Exacte.
I res, va ser anecdòtic, perquè tampoc no, a veure, la nena no va tindre, però sí que en aquell moment la preocupava, nosaltres vèiem que la preocupava algo, però no sabíem el què, i ella, clar, van ser tot potser unes coincidències que la van abocar doncs, a pensar, ostres, a veure si aquí hi haurà una guerra o què està passant, no? I jo penso que això s'ha de... És molt bo parlar, sí. La que tenen pors o veus parlar...
De fet, una de les coses que TV3 va fer molt bé anys enrere, em sembla, no em voldria equivocar, per tant, tampoc ho dic d'una forma taxativa, em sembla que ja no ho fan, és que van fer un telenotícies adaptat a nens que el passaven pel canal 33 abans, perquè justament a 8:45, l'hora que TV3, abans, antigament, perquè ara sé que el posen a les 9 al telenotícies, però abans, i sobretot a l'hora de dinar, coincidia amb que els nens veien notícies. I les notícies estan pensades pels adults, perquè els adults entenguem què està passant en el món, però no pels nens. Aleshores, hi havia molts problemes derivats de estic espantat perquè he sentit que hi ha una guerra, el senyor del Telenotícies, que el que diu el senyor del Telenotícies va a missa, perquè el senyor del Telenotícies avisa que venen els Reis. O sigui, justament TV3 va tenir la genial idea de dir, mira, a 8:15 del vespre, que és l'hora que teòricament molts nens ja estan sopant o estan a punt de sopar i estan mirant la tele, farem un Telenotícies per nens, en els quals els hi explicarem el que als nens els hi pot interessar. Al final, amb un nen de 8 anys, si el senyor Garafi està a Líbia barallant-se amb tothom, tampoc té per què interessar-li, però sí que li pot interessar, doncs, per exemple, que la pilota del Mundial o de la Champions serà blava i vermella. Llavors, perquè ells tinguin la sensació de que també veuen el Telenotícies, a part, els habitues a veure el Telenotícies, però el seu Telenotícies. No? Llavors, jo coincideixo molt amb això, que a vegades els adults no ens en donem compte de que estem donant, sobretot en aquest marge d'edat on encara no saben ben bé què és el món, coses perquè els nens es puguin preocupar al vespre. Qui més tenim per aquí avui?
Hola, jo sóc la Sandra, com ja sabeu tinc un nen de 10 anys, en David, i la Sílvia de 5. Ara tinc ara mateix la Sílvia moltes pors nocturnes, eines que vaig fer servir amb el David que em van anar molt bé, però a vegades ara amb ella no em funcionen perquè són diferents pors. Ella té molta por a animals perquè veiem molt...
Ens vas bé, Sandra, perquè, perdona que et talli, justament a la introducció ho deia, no? Que les pors nocturnes, els terrors nocturns comencen entre els 2 anys i mig i 3 i s'allarguen cap als 5-6 anys.
Sí, sí. Doncs el David tenia un tipus de pors i tenia truquillos que em van anar molt bé, però bueno, la Sílvia, com que veiem reportatges d'animals i això, i li agraden, però després, quan arriba la nit, tinc por dels pops i dels cocodrils i de les orques, no em vull banyar, que hi ha balenes, i bueno, és diferent. Llavors, pues, has de tenir molta paciència. En canvi, amb el David tenia més por, pues, potser a la foscor o a ombres, així més típic, i bueno, com que de petit es va disfressar una vegada de Harry Potter i al col·le encara li diuen Harry Potter, doncs,
ell era un mag vegades... que el va...
Dic, home, tu pots ser Harry Potter i tenir poders, i vam anar una vegada al bosc a buscar una vareta, i llavors tenia sempre la vareta al llit, i si tenia por, pues,
utilitzava la vareta
i es quedava molt tranquil,
bon truc.
No? I era molt guai això, però clar, amb la nena és diferent, no? I jo sobretot recordo també quan era petita que les pors pues, les passava molt sola perquè deien, va, això són tonteries, no? I tu veies alguna cosa que era potser insignificant, però que a tu feia por.
I el David, per exemple, amb aquesta estratègia de tens la vareta i fes desaparèixer les teves pors, és molt bo aquest missatge, Com sempre expliquem aquí, el que és bo és com donem el missatge, no? És a dir, sí, clar, si donem el missatge de i què? Hi han desaparegut tots els monstres? No, hi han desaparegut els teus monstres, perquè meus no són, però teus sí, i t'entenc que els tinguis. El David no ha tingut més pors.
No, li va anar superbé. Però clar, jo primer vaig intentar utilitzar les meves eines, no?, de quan era petita, que els meus pares deien, no, són tonteries, a dormir. I clar, jo m'encenia una llum, em tapava el cap, bueno, em passava molta por, no?, suant allà, i bueno, al final m'imaginava, doncs, algun superheroi que també havia vist per la tele, que arribava i es carregava el dolent i tal. Això li explicava al David i es quedava a quadros, no? Deia, no, això a mi no funciona. I vas trobar això del Harry Potter, no? De tenir màgia, perquè té imaginació per veure coses rares, però també per veure coses positives, no?
I sobretot que està molt bé, perquè igual que la Magali, o sigui, el fons de tot això és enfronta't tu a la teva por. Jo t'hi ajudo, però enfronta't tu a la teva por. És a dir, en David no li estem dient el món està ple de monstres i t'has de tenir molta por perquè hi ha monstres, sinó en el teu món, a la vida, hi hauran molts monstres i tu pots trobar a través d'una vareta màgica. Per què no? Perquè si ara tanquem tots els ulls i pensem l'últim any a què hem tingut por, en el fons tots ens hem agafat a algú màgic per superar-lo, a un algú estimat des del cel m'ajudarà a que això se solucioni, algú, i aquestes coses que són externes a nosaltres, a vegades el que fas és incentivar els nostres propis recursos, vinga, va, espavila't, que ara ja amb la vareta màgica però has de trobar les paraules, no? Llavors, el que estàs fent és enfronta tu a les teves pors, troba tu les teves estratègies.
La por et fa també ser precavut, no? Per segons quines coses, i també et fa pues, ser més fort, no? I després, una altra anècdota, canviant una mica amb lo de les pors nocturnes, és que les pors que puguis tenir tu, els adults, si no vigiles el que dius davant d'ells, els hi pots traspassar. Si a mi m'horroritzen les aranyes, pues davant dels meus fills mai diré «Ah, una aranya!», perquè si no després, pues ells també tindran aquesta por, no? Llavors, a la meva feina treballo amb nens com a monitora i anem molt al bosc. I em passava això, que m'horroritzen les aranyes, els insectes i tal. Però com que els nens, pues, estic allà i em diuen, alguns nens no tenen por als bitxos, però altres sí, no? Llavors quan un et ve això, allò molt convençuda, mira, quin animal més xulo i tal i qual, un bitxo, una aranya, i tu poses allà cara de, sí, sí, és fabulós, eh? Que maca és, quants colors i tal, no? I tu per dintre dius, ah, quin fàstic, no? Pues m'aguanto, no? I al final amb aquesta tonteria, pues he guanyat una història molt xula, que és que ara em fixo molt en les aranyes, a les taranyines. He trobat pel bosc a vegades en excursions amb els nens unes taranyines fabuloses, precioses, amb gotetes de pluja i no sé què. I a més, ara cada vegada que trobem una aranya, la bategem amb algun nom amb divertit algun nom i tal. I bueno, i als nens ens comença a agradar, sobretot a les nenes que tenen molta por, pues això fa que, bueno, se la mirin amb una altra manera. No?
També em va molt bé aquesta reflexió, perquè és cert que la por hi és. El que passa és que si aprenem a gestionar-la, la por disminueix. Evidentment, estic segura, Sandra, que si mai et poso tres aranyes a sobre, faràs un bot, però segurament abans era impensable per tu acostar-te a una taranyina. Aleshores, la por hi segueix sent i no passa res perquè hi sigui. A mi no m'agraden les aranyes perquè em fan por. Bé, molt bé, però ja no em provoquen un problema. Sí, sí. Ja no és un problema per mi. Em continuen fent por, però jo una taranyina la puc veure. I a més, puc veure una aranya a la taranyina i li puc posar un nom.
Sí, sí. A més, fa que els nens després no vulguin matar els bitxos perquè, ostres, li han posat nom, aquesta el coneixem, és més familiar, no? Sí. I els hi explico jo per què serveix les taranyines i per què ho fan i tot això, i fem un joc quan són petitons, doncs mira, vosaltres sereu la taranyina i aquest és el mosquit i arriba l'aranya i nyam, 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 i li faig pessigolles i bueno, llavors ho veiem molt diferent perquè, clar, el primer que fan quan veuen una nena, una aranya, bueno, però espera, a veure, l'aranya què fa? Es menja els mosquits. Tu prefereixes que piquin els mosquits o que l'aranya es mengi els mosquits i tu et quedis tranquil·la? Ah, pues sí, sí que fan algú útil, sí. Ah. Ja està,
I,
no?
I relativitzes, sí. Molt bé. Hola.
Hola, bona nit.
Bona nit. Ens hem posat a xerrar aquí les dones.
No, jo estava escoltant, soc en José Antonio, el pare de Javier, de 8 anys, i sembla que no m'heu deixat gaire cosa, no?
Ja dic.
Perquè ja ho he dit tot, no? Ho he dit tot. A veure, jo estic d'acord pràcticament amb tot el que heu dit. Aquest tema s'ha d'afrontar amb molta responsabilitat perquè, és el que deien abans, no només els nens tenen la por pròpia que ja tenen per si mateixos perquè són nens i perquè poden tenir por a la foscor, poden tenir por a les aranyes, sinó també moltes vegades nosaltres hem d'actuar amb molta responsabilitat, seria la segona paraula, perquè no ens adonem com a adults que les coses que nosaltres per nosaltres no tenen importància, no fem gaire cas. Ells les veuen d'una altra manera, és el que diu d'un telediari, del que diu d'un informatiu, inclús d'una pel·lícula que estem veient i aquest dissabte, com que demà no n'hi ha col·legi, deixem el nen que vegi la pel·lícula i la pel·lícula pues, pot ser no és adequada per l'edat del nen i llavors hem de tenir molta empatia per entendre com viu el nen aquestes pors, perquè és clar, nosaltres som adults i bueno, podem tenir tendència a minimitzar o a ignorar aquestes pors, de dir, bueno, si això és res, que no passa res, no. S'ha de tenir molta responsabilitat de què és que el que el nen veu, escolta, pot trobar per casa, molta empatia per entendre el que tu deies, que per al nen això és un problema real i s'ha de racionalitzar i s'ha de reconduir per poder superar aquesta por. La por és bona i amb això estem tots d'acord perquè s'ha de tenir, si no serien tots uns temeraris.
Exacte, temeraris.
Però moltes vegades, perquè jo em pregunto una cosa, si els adults moltes vegades no podem contenir la por i no podem evitar la por, no podem demanar als nens que no la tinguin i sobretot ignorar-la o minimitzar-la dient que, bueno, que això no té importància. S'ha de treballar molt aquest tema i s'ha d'estar molt atent a les reaccions que tenen els nens i sobretot a com viuen les mateixes situacions que tenim els adults, perquè és el que ja he dit, situacions que per nosaltres no tenen gaire importància o que les assumim perquè som adults i entenem que s'han d'assumir, la forma que els nens la viuen, la rebren i com la interioritzen, un nen pot sentir, com va ser el cas de la Magalí, una conversa i temps després haver-se fet una pel·lícula totalment distinta del que nosaltres estàvem dient o estàvem parlant o volíem donar a entendre. I crec que això els pares hem de tenir molta responsabilitat de què diem, de què veiem amb els nostres nens, de en què juguen els nostres nens i sobretot de no ignorar els missatges que els nens enviem.
Sí, és molt important, eh? És molt important. Jo penso que és molt important anar amb ells a descobrir la por, d'on ve aquesta por, i anem a buscar la realitat d'això, no? Anem, tu tens por d'això, doncs jo, el meu marit és bomber, llavors ella està 24 hores fora de casa, i això els hi ha passat a les dues, eh? En el moment que ell marxa, doncs un dia està plovent molt, mama, i on va el papa? Mama, i pot menjar allà on va el papa? I mama, ja et dic, això és doncs, també quan eren més petites, 2-3 anys, i al final un dia amb el Jordi li vaig dir, Jordi, han d'anar bombers i ensenya-li on dorms tu, on menges, perquè elles es queden molt preocupades quan tu marxes, perquè no entenen allà on vas. I sí, tant amb una i amb l'altra, doncs ell un dia va demanar uns passes, les va portar, i elles han vist quan doncs, el seu pare marxa de treballar, que està 24 hores fora, elles veuen on va i on està, i llavors automàticament aquella pols hi marxa, i això és amb tot. Jo penso que amb tot, amb l'ombra que veuen a l'habitació, amb el monstre que els ve a veure a la nit, amb la foscor, amb qualsevol problema que ells tinguin, doncs parlem-ne, anem a buscar, i si s'ha de treballar més dies, es treballa més dies, i si li has de demanar, doncs mira, jo vull tindre un son tranquil, no em vinguis a veure, perquè jo estic tranquil·la, estic bé. Doncs una mica és això, que ells mateixos també...
Vagin trobant aquestes estratègies.
Exacte. No?
De fet, hi ha un tema que jo penso que és important, que tots tres heu apropat molt, que tu l'anomenaves empatia, i estic totalment d'acord, tu li anomenaves acompanyament, tu compartir. És important ensenyar-los-hi en els nens que nosaltres també tenim por i que no passa res per tenir por i que les pors es superen i que les pors es treballen i que les pors els hi fa, a més a més, els hi fa molta gràcia en els nens quan veuen que els grans entenen perfectament el sentiment pel qual estan passant ells. I que, a més, però no quan jo era petit. Moltes vegades tenim aquesta tendència de quan jo era petit, no, mira, les pors és algú que existiran el reste de la teva vida. Perquè les pors no només és la por al monstre, que és quan tens 4 anys, sinó que és la por a perdre la feina, la por a perdre la parella, la por a que no et surti bé doncs, qualsevol empresa que has començat, la por d'agafar el cotxe un dia de pluja, la por de no sentir-te prou segur a l'arribar a una feina nova. És a dir, la por hi serà amb nosaltres sempre. I com a adults en tenim de pors. Pors de no caure bé la gent, fins i tot. Comences amb una feina nova i si no m'avinc amb tota aquesta gent. És bo explicar-los que nosaltres també tenim por i que nosaltres la sabem treballar. I també és bo explicar-los que moltes vegades no la sabem treballar. També és molt bo donar-li el punt d'importància que té la por, aquest punt d'irracionalitat. Perquè és cert, la por és irracional. Quan tu estàs en un atac de por, és a dir, quan a tu t'agafa un moment de por profunda, ja et poden explicar que no passarà res. Ja et poden dir 3.000 vegades que no hi ha un terratrèmol. Ja et poden... Que en aquells moments tu no pots pensar. A tu t'han posat una aranya a sobre, saps? En aquells moments. I no li expliquis si te la trauré d'aquí un minut o la trauré d'aquí dos. El que sé és que tinc una aranya a sobre i la vull que me la treguin immediatament.
Ràpidament, eh?
Per tant, també és bo explicar el... Hi ha un punt de la por que també passa amb l'ansietat. L'ansietat és algo que ens eduquen poc a viure amb l'ansietat. Mira, és un tema també xulo, per tocar. Ens eduquen poc a viure amb l'ansietat. Hi ha una ansietat positiva i hi ha una ansietat que no ho és tant. Hi ha ansietat que per molt que ens vulguem relaxar, l'hem de passar. I a vegades amb la por és, molt bé, passa aquest moment i després ja la treballarem.
Exacte, sí.
Però és cert que hi ha una por, i tots l'hem viscut, que per molt que tu la vulguis, et vulguis donar raons, aquella por no marxa, aquell neguit no marxa. No marxa fins que realment ha passat el perill en temps, eh?
Sí, i és com tot necessita el seu temps. Tu no pots córrer més que, no? Vull dir, la por hi és, tots en tenim, i trigaràs més o trigaràs menys. Però la por ja ha de ser-hi i l'hem de treballar i l'hem d'assumir. I a vegades hi ha dies doncs, que no. Aquest dia doncs, has tingut molta por, bueno, a poc es va treballant, i ells han de veure que nosaltres també ens passen i que el que ells, amb ells els hi passa és normal, no? Mm. Vull dir que és, bueno, és la vida mateixa en si, si no, no tindria sentit de viure, no? Dic, jo penso.
Vaig a fer una mica d'advocat del diable, val? És a dir, els pares que avui ens esteu escoltant estareu dient, ah, que bé, però jo recordo que em surt aquella part meva també, de dir, sí, sí, però amb les pors també ens poden prendre el pèl. És a dir,
bueno, a veure,
al saber que nosaltres reaccionem davant la por, també poden dir que tenen por quan no en tenen, però a veure...
Però aquí està el joc.
Aquí està el joc. Aquí està el joc, es volia fer empadar.
Tu te'n recordes que em sembla que és el primer programa que vam fer, vam parlar de límits, no? Pues aquí és on entra en el joc els límits.
Ah, exacte.
És a dir, fins aquí...
Era per lligar-ho, perquè moltes vegades quan dius això en un programa de ràdio, quan ho escrius en un llibre, quan ho veus escrit en un blog, dona la sensació de que davant de les pors hem de ser sempre submisos. No, hem d'observar el nen i conèixer el nostre fill sempre de prop i saber que avui m'estàs prenent el pèl. I com que avui m'estàs prenent el pèl, l'imito.
És lo típic... Bueno, a mi em passa... Bueno, amb la Nora, no?, amb això de la foscor, per anar a buscar la Nintendo, no té por.
No té por.
Entens? Jo a vegades li dic, mama, i l'aigua? Dic, Nora, ves tu, aixeca't tu, que tens cametes. Ah, no, és que em fa por. Nora, ara ja no cola. Per anar a buscar la Nintendo o per anar-te'n a buscar el llibre que vols llegir, no tens por, va. Vull dir, jo penso que tots una mica veiem, no? Sí. El moment aquell punt que dius, ara aquí ja m'estàs prenent el pèl, tranquil. Jo penso que una mica sí, al principi...
Però sobretot, no? És a dir, no confonguem...
S'ha de saber marcar molt els tempos. Sí. Sobretot perquè el nen té tendència a si això no funciona i em va bé, sí, això és una dieta que
jo aquí tiro.
I el que pots fer és dir-li, no, en el teu cas, Nora, tens algo d'aigua al costat de la Nintendo.
És una bona opció.
No.
Sí, sí. El got el trobes al costat de la Nintendo. Sandra,
bé,
què?
Bueno, jo tinc la Sílvia, que com que té moltes pors per moure's per
que
la casa...
Que ens deies que amb el David havies trobat...
El què? Però encara amb la Sílvia no l'he trobat encara. Doncs per moure's per la casa passa això, que vol acompanyament, i me n'aprofito molt del David, que t'acompanyi el teu germà.
També és una bona estratègia,
i si no,
eh?
Sí, fem una mica de tors, perquè si no acabes fars, no? Perquè ara vull això, ara vull el David.
No, però també és una bona estratègia amb els germans petits veure que, una, no només tens el pare i la mare protegint, sinó que també hi ha un germà que, a més, és molt a prop amb tu d'edat i que a més no li fa por. És a dir, sí que genera, doncs, també molta confiança. De totes maneres, Sandra, la Sílvia...
La Sílvia és molt guerrera, per lo que vol, però per una altra cosa...
No,
és
però
molt,
em refereixo
mica...
que amb l'edat que té,
sí,
és normal,
és normal
que estigui experimentant,
exacte,
del tot amb aquestes pors,
sí,
i has provat l'antic remei de qui canta els seus mals espanta, que a mi em sembla una frase fantàstica.
Això li ha dit el meu home aquesta nit, però no ha funcionat. Diu, què vols que canti ara a les 4 de la matinada?
Em sembla...
Si et canten la cançó aquella del Freddy Krueger.
Sí, també, també.
Però la Sílvia, com que fa karate, a vegades sí que funciona això. I dic, home, però tu saps karate, dona, has de ser més valenta i tal. I a vegades s'anima i va, no?
Va.
Però a la nit ja és una altra història. A la nit, si s'aixeca plorant, que pensant en algun animal, hi vas tu,
sí,
i la calmes... O...
És això, hem de ser també, hem de diferenciar,
sí,
el que és... El procés per la qual està passant ella, que ara també hi ha el terror nocturn, que toca passar-lo, va passant tots, de les pors més adaptatives.
Sí. Jo recordo ara una anècdota del David, que no era una por nocturna, però que em va sobtar, el portem per primera vegada al cine, i res, collim una pel·lícula. És que a vegades no és sempre el que li envolta o que ha vist alguna pel·lícula que no és adequada, a vegades sí que és adequada per ell, però ell s'ho pren d'una altra manera, no? I nosaltres pensem que li encantarà aquella pel·lícula que vam escollir, que era del Winnie the Pooh, pensant que era molt infantil i que estava molt bé per 4 anys. Escolta, s'ho va passar molt malament. Perquè vam veure una escena en què el porquet, el Piglet, es queda sol, comença a ploure, no troba els amics. Mira, va començar a plorar al cinema amb un, bueno, amb un ai al cor, el pobre, què et passa, David? I, ai, és que jo tindria tanta por d'estar sol i plovent i sense els meus amics. I, bueno, bueno, jo ho comprenc, això. I que, sí, sí, el vam tenir que treure veritat, perquè
sí, no podia parar de plorar. Hem de vigilar molt perquè just a l'edat de 3, 4, 5 anys, ells encara no tenen l'empatia, és a dir, entenen què pot sentir l'altre, però sempre en funció del que poden sentir ells. L'empatia no és això, l'empatia és què sent l'altre en funció del que sent l'altre, coneixent sí, sí. l'altre. I ells estan en un procés de començar a gestionar l'empatia i aleshores és, sento el que sent l'altre, però no entenc que qui li està passant és a l'altre. La distància de l'empatia.
I ho pateixo jo molt.
I, exacte, perquè m'està passant a mi. Val? Una de les pel·lícules més criticades en aquest sentit, que per altra part em sembla una pel·lícula fantàstica, justament és Bambi.
Sí.
Bambi, als 4, 5, 6 anys, si tu li passes a un nen, tots els nens es passen dos dies... Bueno, de fet, la primera reacció quan un nen està mirant Bambi, que està mirant la tele, els nens miren la tele, i els nens quan miren la tele ja no veuen res més. Però és la prova, un nen de 4 anys, 3, 4 anys, els hi poses Bambi. Fa 20 minuts que estan mirant la pel·lícula i no s'enteren de res, i els hi pots dir que cridar i demanar que faci, que no s'enteren de res. Però en el moment que mor la mare de Bambi, és automàtic. El 80% de nens es giren buscant a sa mare i cridant la mama, mama, mama.
Sí, sí.
És a dir, un dels exemples és Bambi, que realment és una edat en el qual els nens encara no poden entendre que han d'entendre els sentiments de l'altre, però que amb ells això no els està passant. Vull dir, clar, és un bon exemple.
Per ells penso que els hi costa encara diferenciar la realitat de... Llavors, quan veuen una pel·lícula, pues els hi has deixat molt clar que no, mira, aquell no s'ha mort, aquell el veus... Perquè, per exemple, ara al meu gran li agrada molt Polseres Vermelles i li serveix molt per entendre el que jo he passat. No? Però clar, la petita també li fa gràcia, però per una altra banda li ensenyo després a l'internet que mira, ves, aquell noi és un actor i té dos cames i cabell, només feia una pel·lícula. Ah, vale, doncs ja està, no? Però clar, ja té 5 anys, segur que si ho veu de més petita no ho entendrà, no?
No ho entendria.
Passa que després també te n'adones compte de que, bueno, el fet de tindre dos fills, no? Que un no té res que veure amb l'altre, sí. No? O sigui, les pors que ha tingut un, l'altre no les té. Jo la petita, la Jana, ella quan té son agafa, es posa pijama, se'n va a dormir, no? I en canvi potser la gran ha tingut més pors en comparació a la Jana. La Jana té altres pors, ella potser és molt patidora, sempre està patint perquè no ens passi res, perquè a la Nora no li passi res, perquè... En canvi, altres pors, no, vull dir, ella si ha d'agafar la bicicleta i vinga a córrer i encara que caigui, no? Vull dir que veus que cada nen... Té unes pors que a vegades no tenen res que veure, no? Una té pors, doncs, més, com potser més visuals, o... En canvi, l'altra, les pors que té, doncs, són més de preocupar-se pels altres, perquè no els hi passi res... Perquè llavors, o sigui, el que és en si la por és tan global, no? O sigui...
Molt global.
És,
I de fet hi ha una cosa que sempre que parlem d'aquest tema surt, que és que fins i tot, i ho comentàveu vosaltres, no? Però parlàvem del Telenotícies, de coses que parlem, però nosaltres mateixos tenim temes, els temes tabús es converteixen en pors. I vivim en una societat que encara no ha madurat en segons quins temes, com per exemple afrontar la mort. És a dir, el fet de la mort, aquí encara és difícil, encara jo em trobo amb molts pares que no, s'ha mort l'avi i clar, no sabem si dir-li, no sabem què fer, però... És a dir, perquè són temes encara una mica tabús de cara als nens. I en canvi, el que estàs fent justament és provocar un halo de misteri al voltant d'això que provoca por.
És el que deien abans, el que estàvem parlant. Els nens són com esponges que absorbeixen tot el que tenen al seu voltant. I si la nostra actitud davant d'un tema és aquesta, de tema tabú, d'això no es parla perquè a mi em dóna por i no es parla, el nen acabarà tenint la mateixa por i possiblement sí. Acabarà magnificant el tema. És veritat que, per exemple, el tema de l'amor és un tema que, per cultura, per qüestió religiosa, la gent és un tema que mai pensa en el tema de l'amor. Jo, per la meva feina, ho visc dia a dia, perquè jo treballo a un hospital, i per desgràcia, doncs, a un hospital cada dia passa, no? I acabes per veure l'amor com una part de la vida.
Sí.
El problema és que no veiem l'amor com que és una part de la vida. Al col·legi ens ensenyen això de que els mamíferos nacen, crecen, se reproducen i mueren. Nosaltres som mamífers.
El que dic sempre és donar una normalitat.
Una normalitat a tot,
nen,
sí.
A la vida.
I ells ho entenen, perquè nosaltres l'amor en si l'hem viscut a prop, perquè a mi se'm va morir la meva mare i a més va estar vivint a casa i la Nora la va viure i després la Jana d'alguna manera també l'ha viscuda perquè n'hem parlat molt. I nosaltres ha arribat a un punt que hi ha vegades persones que s'estranyen, no? Perquè a mi les meves filles m'han arribat a dir, mama, jo si un dia em moro, a mi m'acremeu. I com que sóc dels negres, em llences una part al món negre, però com que també m'agrada molt el Montseny, una part al Montseny. I a mi un dia una amiga em deia, però nena, i dic, no, dic, és que a veure, les coses s'han de parlar i s'han de desmatritzar. I és la realitat de la nostra vida és aquesta. Llavors, nosaltres els hi hem d'explicar amb aquesta normalitat, i a part nosaltres també assumir-la, evidentment.
Totalment.
Perquè si nosaltres no ho assumim, totalment. Ells no ho assumiran,
totalment.
Tampoc.
Totalment.
Però també
és veritat que és un repte, que tenim com a societat.
Sí, evidentment.
És a dir,
el
primer que ho hem d'assumir nosaltres, perquè moltes vegades sentireu gent és que em fa por dir-los-hi.
Però no només no, això, pensa no. Que a moltes poblacions, sobretot a poblacions rurals, hi ha no només el tema de l'amor. És que no, n'hi ha paraules que estan prohibides, com el tema de càncer, el tema
sí.
de...
Sí,
és que s'ha
sí.
mort d'una cosa molt, molt lletja.
Sí, sí.
I estan parlant d'un càncer.
Però clar, aquí automàticament ja li estàs provocant una por.
Una por.
Si tu li dius, és un càncer, ells saben a què és. I llavors ells, i què és un càncer? I què és? I llavors tu, a través, vas parlant, els hi vas explicant.
I ho treballes.
I ho treballes. I penso que les coses s'han de... Les hem de normalitzar i treure les coses positives. Perquè nosaltres, jo penso que som una societat supernegativa, en aquest sentit.
Sí.
I sempre anem...
No, més que negativa, som una societat que les coses delicades les aparquem.
Sí, això
és veritat. Sí.
És a dir,
sí.
en aquest sentit.
Tècnica avestruz.
Sí.
Sí, ens amaguem. Sí.
Ens amaguem,
sí.
No passa res.
No sé per on anar, doncs, goita, mira...
Sí. Millor no parlo. I, ja està.
I les coses s'han de parlar.
I si no
parlo,
sembla que no passa.
Sí. Però no és així. El que estàs és provocant que tingui potser més curiositat.
Dubtes
en aquest tema.
Que justament abans de començar, a micròfon tancat, els hi comentava, avui parlarem d'això, dubtes. I els dubtes són el millor aliment de les pors.
I que a vegades els dubtes queden amb dubtes, perquè al final... No, però bueno, si tu assumeixes que allò s'ha quedat com un dubte... Tu ja estàs tranquil, perquè evidentment els dubtes moltes vegades no els acabes de saber.
Un exemple que es dona molt, molt, molt sovint, i és quan hi ha una separació a la parella i no es parla davant del nen del tema de la separació i se li dona una explicació, doncs, la que sigui, que papa i mamà ja no són nuvis i s'han separat. I moltes vegades, al cap de 3-6 mesos, el resultat de no explicar-li al nen què ha passat i per què s'han separat els pares és que els nens assumeixen que la culpa és seva.
Sí.
Són els culpables de que el papà i mamà s'hagin separat.
Sí.
Nosaltres vam tenir fa 2 anys el Javier doncs, va passar per dues morts consecutives, va morir el seu besavi després d'una malaltia que ja era esperat, però 2 mesos després i de forma sobtada va morir la seva besàvia. I a veure, dintre de la pena que tens, dintre del dol que tens perquè n'has perdut algú estimat, doncs nosaltres li van explicar, li van dir, van explicar-li què va passar, inclús quan van tirar les cendres del besavi al mar, que era la seva voluntat i era en Javier present, i sí, se'n recorda dels seus besavis, es nota faltar, però no té un trauma, no té aquella visió de que n'ha estat una cosa dolorosa, tabú, misteriosa. No, parlem dels besavis com amb tota normalitat, i de vegades pues, pregunta que si el besavi encara estarà mullat, perquè com que el va llençar al mar...
I amb això em vaig trobar una cosa... A veure, és anecdòtica i si tu mires una mica és divertida, no?, dintre el dramatisme. Amb la Jana, no?, es va morir la besàvia i automàticament, bueno, vam anar al tanatori i la Jana em va dir, mama, jo la vull veure. Dic, que estàs segura que la vols veure, Jana? Sí, mama, jo la vull veure. Bueno, doncs anem a mirar-la. La va veure, li va dir alguna cosa i llavors, doncs, anava agafant floretes de les corones i els anava posant al costat del vidre. I clar, hi havia gent que es quedava molt parada. Nostres, aquesta nena petita. Però clar, ella en aquells moments volia això. I ella estava a la mar de tranquil·la. Si tu veus que el nen està tranquil,
exacte,
i ell el que vol fer és allò, fes-ho.
Sí.
I viure la normalitat. Sí. Nosaltres, quan les àvies moria, veníem de Barcelona, era per Nadal. I clar, jo vaig agafar el telèfon. Què passa, mama? Mira, ha passat això. Anem a casa els iaios. Dic, però a veure, Nora, hi ha la iaia que segurament ara se l'emportaran amb l'ambulància. És igual, però mama, els iaios estan molt tristos i els hem d'acompanyar. Clar, jo en aquells moments hauria pogut dir, mira, no passa res, ja està. No, però tard o d'hora ho han de saber, jo no els hi puc amagar això. I la seva besàvia, i elles, el primer que van voler fer va ser estar al costat dels seus avis.
És això, prendre part, és a dir, en els nens és important...
I decidir per ells.
Exacte, és important. Primer, sabem quin moment maduratiu davant de la mort d'algun ser estimat, en quin moment maduratiu està el nen, saber explicar-li amb el seu idioma el que ha passat, utilitzant segons quina edat, en segons quines edats, certa màgia, com l'estrella, tria tu l'estrella on vulguis i des d'allà et podran veure. Evidentment, la religió aquí també ens ajuda moltíssim. Estarà al cel, podràs parlar amb ell. És a dir, també donar-li aquest punt de màgia, però sobretot fer-los, deixar-los participar en allò que ells vulguin participar. I els nens amb això són...
És molt important, jo penso. És molt important i que ells que siguin capaços, no?, també de decidir en aquell moment que és important. I tu com a adult, evidentment, ja saps que hi ha segons quines coses no faràs o no diràs, però que ells puguin participar d'aquell moment.
Sí.
Jo penso que els és molt important, que no podem estar-los sempre amagant coses, però evidentment, tu mateixa ho has dit, segons l'edat, se'ls ha d'explicar d'una manera, se'ls ha d'enfocar d'una altra, i això és més o menys els pares on anem veient, no?, per on van.
Nois, anem allò acabant el temps. Moltíssimes gràcies per venir. Us espero per fer l'últim amb vosaltres, que no serà l'últim de la temporada, però sí que com que aneu vinguent grups de pares, l'últim amb vosaltres us espero per poder-lo doncs acabar i despedir. A tots els... No... Bueno, això, gràcies, i bona nit.
A tu. Bona nit.
A tots els oients, doncs una miqueta, fer una mica el resum. És important que les pors les escoltem, les recollim, les acompanyem. També és important que no ens deixem prendre el pèl amb aquest acompanyament. És important, mira, amb un mateix programa doncs hem treballat una miqueta el tema de la mort. És important per deixar participar en els nens de tot això que estan vivint, ajudar-los a entendre, evidentment comunicar-los-hi a cada un d'ells per segons l'edat i segons la seva manera de ser, com comunicar-los el tema de la mort d'algú molt proper. I sobretot el que sí que volia dir és cert, hem explicat la normalitat de les pors, que això representa el 99,9% de la nostra població infantil, però també és cert que hi ha un 0,1%, amb els estic inventant els percentatges, però és per, justament doncs, per donar aquesta importància de que a molt poca gent, però sí que és cert que passa, doncs que les pors no se'n van, que les pors o bé perquè no han sigut ben gestionades a casa amb els pares, o bé perquè a l'escola tampoc s'han sabut gestionar, o bé perquè un mateix doncs, no acaba de trobar la manera de sortir-se'n, poden dificultar el creixement, i quan realment vosaltres noteu que allò és molt exagerat, que el nen no descansa bé, que se'n va a dormir tard perquè molt tard i que sempre teniu un drama a l'hora d'anar a dormir, que s'aixeca massa d'hora, que demana massa venir al vostre llit, que a l'escola fins i tot us han dit que es mostra cansat, que es mostra una mica més tímid, més allunyat dels seus companys o més irritat, és important que consulteu a un especialista, en aquest cas el psicòleg, el pediatre, a la mestra, a milers de persones els hi podeu preguntar. I també és important, estem saludant, perdoneu, em vaig despistar perquè anem saludant. I també és important, crec jo, que tots aquells pares que tingueu en algun moment un dubte de com encarar justament un procés de mort i amb els vostres fills, tampoc no dubteu en cap moment en demanar ajuda als especialistes, repeteixo, metges, psicòlegs, pedagogs, mestres, perquè penso que és un moment delicat com per, si hi ha dubtes paternals, fer-los-hi front i intentar doncs, que les coses, fer-les el millor possible perquè justament allò no quedi mal gestionat, mal portat. Dit tot això, avui ens despedim amb moltes ganes de tornar-vos a tenir darrere d'aquests micros ben aviat. com sempre recordar-vos que ens podeu enviar qualsevol mail a radio@santsaloni.cat i que us convidem a passejar-vos per aquí, perquè realment l'emissora és espectacular. Quin canvi més agradable, convidats que encara esteu per aquí, sí o no? D'on estava molt poc ara.
Molt bé,
realment la millora és genial. I bé, doncs, bona nit a tothom i fins dimecres que ve.